i els 29 anys de presó cadascú per associació il·lícita i blanqueig.
Són les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
L'equip de govern del Consell Insular de Menorca ha presentat els pressupostos més alts de la història de la institució menorquina, 184,4 milions d'euros, el que significa un 1,8% més que els comptes d'enguany. El departament amb més doblers serà el de Benestar Social, amb 40 milions, i especial atenció a l'obertura de 3 noves residències de dependència, la de Santiago, el Castell i el Migjorn Gran. Segueix la Conselleria de Mobilitat, amb 39 milions, i on es destaca la implantació del sistema per a limitar l'entrada de vehicles, la licitació de nous contractes de transport públic i les obres de la carretera general. En tercer lloc, en quant a dotació, la Conselleria de Medi Ambient, amb 34 milions, on les inversions en matèria d'aigua centren la majoria del pressupost del departament. Altres iniciatives importants, l'aprovació inicial de la modificació del Pla Territorial Insular i en matèria d'habitatge, part dels ingressos de la regulació turística es destinaran a polítiques d'habitatge, sobretot adquisició de sòl i immobles per construir habitatge social, uns comptes que el govern en minoria del Partit Popular haurà de sotmetre a votació a principis de desembre.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvinguda.
Comença l'espectacle ara.
Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo.
Ai, 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 és que avui és el Dia Mundial del Vi Negre, família. Molt bon dia, amics i amigues. Benvingudes al Dia Menorca i Vetra Ràdio. Avui és dilluns, és 24 de novembre, Dia Mundial de l'Evolució. Dia Mundial dels Bessons Units.
Estamos a solas. Tartamudeo y no son...
I el Dia Mundial del Vi Negre.
Por la mañana, andate al loro a última hora. Yo no soy malo, aunque me esconda entre la maleza.
Si feia d'estona que no escoltava els Estopa.
Tu eres mi puzzle, yo soy pieza. Pero tu cuerpo es un escándalo. Hay un demonio que siempre me dice pruébalo.
Inevitable escoltar els Estopa i fer tots així amb escap, eh? Que sí? Hola, Fanny, com estàs? T'agrada, eh? T'agrada.
Home, són a prop del meu poble i som d'allà que parlem així.
En Jordi Fàbregas, tu sap, quan estàs aquí te posa cançons sí. Que t'agradi. Per això a ha més... posat els Estopa, o no?
Sí, m'ha encantat ara que deia... Tu eres mi puzzle, yo soy tu pieza, que poètic.
Home, és que com els Estopa no hi ha. Hola, Pere, com estàs?
Bon dia, pell de gallina amb aquest vers.
Ah, no, sí.
Puzzle, yo soy pieza, pero tu cuerpo es un escándalo. Hay un demonio que siempre me dice pruébalo, y un angelito que me dice que tú reza, a que le hago caso de los dos.
Idò, el nostre objectiu avui, una hora de ràdio en directe amb tertúlia i temes de tertúlia. Pere?
Sí, que centrarem a ratllada política. Entre els temes analitzarem el projecte de pressupostos per al 2026 presentat pel Consell Insular de Menorca i les línies que marcaran les polítiques en el darrer any de mandat. A nivell balear, valorarem la proposta de llei registrada per Vox sobre la prohibició del burca i els vels integrals a espais públics de l'arxipèlag. De tot plegat en parlarem amb els periodistes Lola Maiques i David Baret i també l'exbala de Ciutadella, Toni Salvador.
Bueno, quin canvi de música, eh? I donem a veure les notícies amb na Fanny, a veure quina és l'actualitat de la jornada del cap de setmana. Una banda sonora per començar el dilluns amb energia, eh?
Home, sí, l'Era ser una vez ha sigut un gran programa. Sí. No? I explicaven l'evolució, avui no és el dia del mundial.
Home, sort que hi ha una fan i veus, en Jordi l'ha posat per això del dia mundial de l'evolució.
Gran sèrie, gran sèrie.
Clar, clar, i per això ens ha posat la banda sonora, sí, sí, sí. Sí, és com en Jordi i és amb tot, és una peça clau del programa.
Qualsevol dia us posa algun llibre gordo de PTT, també.
Segur,
sí, és complicat, eh?
Segur, segur, segur. Bé, en fi, anem a ratllar un poquet de les notícies, perquè ratllem de tres pisos públics d'una promoció d'habitatge social d'Es Migjorn Gran que continuen sense ocupar-se amb aquests pressupostos, no? Que justament hi ha una gran inversió per tenir pisos de protecció oficial.
Sí, sembla ser, clar, ens va sobtar quan vam saber això als serveis informatius, perquè, clar, hi ha llistes d'espera, hi ha gent que s'espera. Llavors vam voler mirar. L'explicació quina és d'aquests pisos? Que des que tu et poses en llista d'espera fins que t'otorguen, et concedeixen un pis, poden passar diverses coses. Una, que ja tinguis pis, una altra que ja hagis canviat de condició, tinguis família, tinguis criatures, i llavors ja no hi caps en aquell pis. I també ens han comentat fonts de l'IBAVI que de vegades quan mostren els pisos no estan acabats, potser hi ha la cuina feta però no hi ha els mobles de cuina ni els electrodomèstics, i llavors la gent no hi arriba i diu i renuncien. Àgueda Reinés, que és la gerent de l'IBAVI a Menorca, ens dona alguns dels motius.
El que succeeix és que quan se'ls ensenyen els pisos, doncs a vegades doncs perquen el impàs aquest entre que han demanat i se'ls ha adjudicat o se'ls vol adjudicar, doncs la seva situació familiar, per exemple, ha canviat, són més de família, o també hi ha gent que després, quan revisant la documentació, doncs no compleix amb els requisits.
Doncs no compleix amb aquests requisits, i això és el que des dels Migjorn Gran, des de l'Ajuntament, demanen a l'IBAVI que potser s'hauria de flexibilitzar un tant aquests requisits, perquè gent que necessita pis n'hi ha. És el regidor Antoni Borràs.
Es ve que aquestes vivendes estan fetes per persones amb necessitats que tinguin amb uns ingressos baixos, però bueno, si aquestes vivendes no s'omplen, jo crec que s'ha d'obrir un poc més per poder donar opció a la gent d'aquí.
Doncs aquests pisos estan a Es Migjorn Gran, són 9 pisos, estan en carrers cèntrics, quan van costar 1.300.000 euros, i esperem que ben prest els pugui ocupar gent que ho necessiti.
I d'aquesta és una de les notícies de sa jornada. N'hi ha més amb les que esteu fent feina. Ens pots fer una mica d'avançament del que esteu fent en els serveis informatius d'IB3 Ràdio i Televisió per avui migdia?
Bé, hem estat mirant aquesta mort per un home precipitat a Ciutadella que va tenir lloc ahir. Malauradament sembla ser que va ser una mort voluntària. I també estem mirant els actes que es faran per el Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat, que seran dimecres, i ens anirem fins a Cal en Bosc, que com sempre tots els ports i ports esportius tenen el mateix problema de gestió d'amarraments i empreses i etcètera, i particulars que no venen d'acord. Així que d'això i més en parlarem.
I escolta'm, aquest cap de setmana hem tornat a tenir Joan Manel Serrat a l'escenari i recordem un poquet el que ha donat de sí aquest moment tan emotiu que persones d'arreu que han vingut per veure una altra vegada Joan Manel Serrat damunt de l'escenari del Teatre Principal de Mont.
És que en Joan Manel Serrat és molt Joan Manel Serrat, jo no sé quantes generacions ha acompanyat, mínim dues i tres potser també.
Sí, també.
Doncs sí, va ser en el Teatre Principal per participar en un concert solidari de la Fundació Clarós que ajuda persones amb sordera profunda, i ell es va oferir a fer la segona part d'aquest concert benèfic. Va durar 30 minuts, no va ser massa per la gent que hi venia a veure'l, però va explicar amb unes paraules de l'escenari el per què, i el per què és una mica també la relació que manté durant anys a Maó.
En aquesta ciutat en què tinc la immensa alegria de tenir la medalla d'honor i de disfrutar-la i d'haver fet el pregó, raons per les quals em sento profundament unit i recompensat. Vostès ho fan sempre.
Doncs això, la gent es va quedar amb ganes, però bé, millor un poquet que res.
I tant que sí, fantàstic. Molt bé, i de Fanny, que vagi molt bé, a les 2:30 vos escoltarem a l'informatiu migdia amb aquestes i d'altres notícies, amb Naxel Camarasa o amb qui estigui al capdavant, na Fanny, tot l'equip.
Tot aquí, tot val, tot val.
Escolta, una feinada, que tens allà de gent fent feina. Una cosa. Gràcies, Fanny, fins ara.
Ara que la nit s'ha fet més llarga, ara que les fulles ballen danses al racó, ara que els carrers estan de festa. Avui que la fred du tant records, ara que s'obren les paraules.
Ara donarem més paraules encara, però meteorològiques, eh? Pere, què ens espera per la jornada d'avui, vam?
Si la EMET preveu un dia de cel tapat amb presència de nuvolats que poden provocar alguna precipitació, en general feble i ocasional. Després d'uns dies de fred, les temperatures tendiran a anar-se recuperant, sobretot les nocturnes. El termòmetre oscil·larà entre els 15 graus de mínima i els 19 de màxima. Vent de llebeig moderat amb ràfegues fortes.
Es Nadal, el meu cor, quan somrius content de veure.
Ja és Nadal, vale. Ja? Encara? Estem 24, eh?
Quan t'abraces el meu cos i les llums...
Algunes ciutats
sí,
ja han encès
sí,
les
però
llums,
bueno, ja
no?
Les llums comencen a estar, no sé si enceses, eh? Estan
alguns
enceses?
Sí.
A tot han encès les llums,
Palma,
no, però
que
han, de venir,
sí.
Han de venir els llumets, encendre les llums i venen a principi. Lola, que van posar ordre, Lola Maikes.
Aquí... Tota la vida, que amor, han estat... Bueno, tota la vida,
ah, tota
no,
la vida.
Des que
jo
estic
bueno,
aquí
jo
ja,
també,
fa
jo
anys,
també,
ja fa molts anys, els llumets és que enceten l'any Nadal,
i
abans
venen,
no.
I venen pel pont de desembre.
Sí, sí, normalment sol ser pel pont de desembre.
Idò, en algun altre poble hi ha llums encesos, Jordi Fàbregas? No ho sap, però que vés-hi. En fi, si hi ha qualcú que sàpiga que les llums del seu poble ja estan obertes, que mos enviï un WhatsApp al programa El Dia Menorca, que és aquest.
628-746-986.
Una altra vegada.
628-746-986.
El temps
pa... Jo crec que les estan col·locant, però no estan encara enceses.
No, però té raó ell, que Mahó no és menor
que... En Jordi Fàbregas mos diu, bueno, Mahó, sí, sí, sabem que no, que sí, en fi. Anem a fer una pausa, posem ordre, començarem la tertúlia de res d'aquí un minut.
A l'adeu, fins dilluns.
Dimarts.
Es Nadal, el teu cor, quan somric content de veure, quan la...
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem. IB3 Ràdio és diversitat.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això, ens hem de vacunar contra la grip. Perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't. Vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El Dia Menorca.
Les 12 i 18 minuts, seguim en directe al Dia Menorca. Hem tingut un fallo en el sistema informàtic. Com podeu acabar d'escoltar, no passa res. Ara el solucionarem. Jordi Fàbregas està tocant botons i d'aquí tot d'una tornarem a sentir la sintonia, perquè avui és dilluns, avui fem tertúlia i els nostres convidats els tenim a punt. Amb qui comptem, Pere?
Sí, ens ha vingut a veure en Lola Maikes, periodista, qui ja hem saludat, però ho tornem a fer.
Hola.
Bon dia, Lola, com va?
Bon dia.
Tenim connexió amb en David Baret, periodista. David, bon dia, com va?
Molt bé, vosaltres.
Molt bé. I en Toni Salvador, exbalda de Ciutadella. Bon dia, Toni.
Hola, què tal? Bon dia a tots.
Com ha anat el cap de setmana?
Molt bé, molt bé. Tranquil, ja no ha plogut i, bueno, un pot de vent, però per lo demés tranquil.
Bé, temperatures que ja comencen a ser les d'hivern, les que toca, eh? Que veníem amb
molta... Ah, per cert, aquí a Ciutadella els llums no estan encesos.
No estan encesos, no. És que no estan encesos, jo crec que encara enlloc. De carrers. Després, si ja entram a ses botigues, és una altra cosa, que aquí el Nadal arriba al setembre, pràcticament, en algunes botigues o centres comercials. En fi, arriba el Nadal, eh? I comencen a arribar també aquells pressupostos de cada any, perquè una de les coses a la vida política és que quan acaba un any en curs es presenten els pressupostos i els comptes del següent any. I doncs, Consell Insular de Menorca divendres passat va presentar ja els comptes pel 2026, una vegada més, és el pressupost més alt de la història de la institució menorquina, 184,4 milions d'euros, el que significa que un 1,8% més dels comptes. Això són els titulars més o manco de cada vegada que ens referim a uns pressupostos, siguin del Consell, del Govern, dels ajuntaments, que a poc aniran també presentant els seus comptes per al 2026. Bé, com ho veus? Una vegada més, arribam a final d'any, tenim els pressupostos damunt de sa taula, i què s'ha fet durant el 2025? No us trobava a faltar un poquet els comptes també de quan s'acaba l'any en curs, de que es digui això sí, això no, això sí, això no, això bueno, s'ha fet, general, això falta, en general.
En general, els pressupostos és l'eina principal que una institució ha d'aprovar per la seva acció de govern. Uh-huh. El problema és que s'haurien d'analitzar sempre la liquidació dels pressupostos anteriors, perquè, clar, quan tu te trobes en que avui mateix el diari Menorca du els titulars de que el Consell Insular només ha executat un 17% de l'anunciat, llavors és, diríem, espenosa la situació. No, en aquest cas, ratllant del Consell Insular, però podem ratllar també dels ajuntaments. O sigui, lo interessant d'un pressupost és que es pugui executar el màxim possible, perquè si no, inclús es perden partides que tenen que estar resoltes dins el mateix any en curs, o si és una obra amb aportacions plurianual, amb el que correspongui a cada any. Però el problema és que cada any, per una circumstància o altra, queda pendent molta quantitat per executar. I se troben els ajuntaments i el Consell Insular amb unes arques on, en aquest cas del Consell, aquí el diari diu que acumulen 65 milions, han arribat a tenir 100 en el banc, i quan tu xerres amb entitats culturals, que jo xerro, estan pendents de cobrar l'any passat i l'altre, i no han estat capaços de resoldre aquestes mínimes qüestions. I les entitats ciutadanes que depenen de la subvenció del Consell, que potser estan xerrant de 1.000 o 2.000 euros o 3.000, no estan cobrant per la mala gestió que estan fent les institucions. En el cas del Consell Insular de Menorca, és un consell on el gasto corrent s'ha incrementat moltíssim, que tenen un excés de personal, em sembla que passen de 600 i pico de persones, diran que fan feina a la primera empresa, entre cometes, de sa illa, i, en canvi, estan, com te dic, passant penes les institucions i entitats per cobrar mínimes subvencions de 1.000 o 2.000 euros. Això no té sentit. Vull dir, per tant, l'execució del pressupost se li ha d'exigir que sigui més eficient del que és. No només es tracta de presentar un pressupost, i t'hi ha faltat una frase, que és el que solen dir els ajuntaments i el Consell, i són els més socials de la història. Hi ha faltat aquesta frase, perquè...
També hi és, també hi és. El que més té partida en el Departament de Benestar Social, i per tant, cap a les persones.
Mira, jo no ho sabia, però com que és de manual, això és de manual, sempre diuen el mateix. O sigui, per tant, han de veure l'execució. I això és el que jo crec que en aquests moments falla.
David.
Bueno, el Toni ja ho ha dit gairebé tot, eh?
Ho ha dit molt tot, eh?
Sí, ho ha dit molt bé. Jo afegiria que al final és curiós que el tema dels pressupostos arriba com arriba a casa la carta als Reis de la meva filla, no? Que diguéssim que quan l'està escrivint doncs demana tota una sèrie de coses, no? I després arriba el que arriba, no? I és exactament la mateixa imatge del que passa amb els pressupostos, no? Vull dir, 40 milions pel tema de benestar social, 38 milions per mobilitat, cultura 28, bueno, xifres astronòmiques que s'anuncien, però vull dir, com si fos un miratge en el fons, perquè després no sabem exactament què és el que s'acaba executant i què és el que no. A més, també amb una situació de dèficit públic que obliga a repensar si cada any s'ha de presentar aquest titular dels pressupostos més expansius, perquè estem veient altres països com comencen a fer retallades amb certes partides, perquè no tot es pot pagar, no? I en canvi aquí sembla que no hi hagi un demà. A mi em preocupa sobretot el tema de la despesa pública, que afectarà evidentment a la part de geriàtrics, no? De com proveir tot aquest personal, de tots aquests geriàtrics que s'han d'obrir, no? que els edificis ja estan fets, però que s'han de dotar de serveis i de personal, no? Vull dir que hi ha, més a més, ja avanço que després això s'aprovi, que és el que passa amb la Carta dels Reis, també, no? En fi, vull dir, no es pot dir més.
Sí, en el cas de geriàtrics tenim un clar exemple a Sant Lluís, amb un centre que es va ampliar i que no té els recursos ni en personal ni tampoc en infraestructura necessaris per atendre aquest augment d'usuaris que hi ha tingut, i les manifestacions i bé titulars que es garrifen un poc. Lola?
Sí, bueno, si Toni ja havia dit tot, pues ja en David ho ha acabat d'apanyar, però és curiós perquè la pre-tertúlia, per dir-ho d'alguna manera, abans de que començàssim oficialment, han sortit exactament aquests comentaris, inclòs el tema de la Carta Reis que ho comentava la Clara. Vull dir, és el de sempre. Important és veure l'execució. No té sentit ara fer una baralla i arribar a un acord i que bonic com ha aprovat uns pressupostos o s'han prorrogat, si el problema és que sempre falla, per una banda, l'execució i després com està repartint els doblers. Certament, el conseller és una institució que té un pes de serveis socials molt important, però clar, no deixa de ser el que estava comentant en Toni, una despesa de personal altíssima. I després el tema d'inversions és el que trobes a faltar. Dius, o sigui, mos dona per passar casa, que es diu en la comunitat, bueno, es deia en ma casa, no? Que és una mica, vaig complint les despeses que he de fer sí o sí, pues és pagar les nòmines de tot el personal que tenim, que és molt de personal, però després el marge que tenim per a inversions, pues sembla que desapareix per una banda, i supos que si algú d'aquí que tingués en la seva responsabilitat impulsar l'execució d'aquest pressupost, supos que sortiria amb el tema burocràtic. Clar, si cada volta que has de gastar un euro has de fer els expedients gegantins que s'han de fer, que tenen el seu sentit, però es troba a faltar una mica més d'agilitat, sí que pot passar que comences l'any pensant que vaig a fer aquesta inversió i arribeu a l'octubre no l'has pogut fer, perquè simplement l'expedient, la tramitació de l'expedient pressupostari és tan bèstia que no ten... sembla que no dona temps, perquè és que si no té cap explicació. Vull dir, el que està comentant en Toni, vale, construir una carretera o dotar de mobiliari un geriàtric és molt complicat, però teòricament unes subvencions, un cop tu les has aprovades, perquè li has demanat a la gent que ha aspirat a aquesta subvenció una documentació, l'has validat i has dit que tenen dret a 2.000 euros, el no pagar no té molt de... No s'entén, no? Estaria, a més, és que coincideixo, vull dir, 20 anys que estàs seguint els pressupostos tant del Consell Insular com de l'Ajuntament, sempre és el mateix. Diuen tot el que no han deixat d'executar de l'exercici anterior, ni te diuen tampoc que a lo millor el 80 o el 90% del pressupost s'està anant en personal. Que amb la sanitat de que és molt social i que tenen molt de serveis socials que atendre, no deixa de ser, uf, simplement per a pagar personal i gastos corrents, pues bueno, la veritat és que la inversió es queda una mica...
Sí, es troba a faltar, no?, un poquet de fer números del que s'ha fet i després veure què és el que d'aquest no s'ha fet, s'ha de fer o té que estar pendent, i de fer un poquet els números reals també, que en fem tots quan tancam un any, al cap i a la fi. Digues, David.
No, jo volia afegir dues coses, vull dir, i a més veiem, o sigui, dues coses que passen avui en la realitat, no? Vull dir, a nivell nacional no hi ha pressupost, no està aprovat el pressupost, l'ha hagut d'anar prorrogant el govern Sánchez perquè no ha aconseguit tirar-lo endavant, per tant, i funciona el país, o funciona d'aquella manera, per tant, serveix o no s'aprova, tot queda igual. I després veiem l'exemple dels Estats Units, no?, que quan no es posen d'acord, els funcionaris no van a treballar.
ens hem fixat, no? Tanca l'administració, tanca l'administració, això aquí no veiem que passi, però ja sí que passa, no? Llavors han de posar-se d'acord sí o sí.
Bé, allà no... passa perquè deixen de cobrar, eh?
Correcte, aquí és el que no, anava a parar, és a dir, aquest model potser l'hauríem de portar cap aquí, perquè és per forçar més les coses, no ho sé.
Bueno, tancar l'administració, que el que fa als Estats Units és molt heavy, eh? La veritat és que és molt heavy i clar, el problema que genera és molt gros, perquè clar...
Però és un bany de realitat.
És un bany de realitat, però jo allò ho trobo un poc excessiu, eh? La veritat,
no,
ho trobo
però
un
no
poc
tanques l'administració, deixa sense sou els diputats, els regidors que han d'aprovar un pressupost i a lo millor la cosa canviaria. Sé que això és una... És una bajanada el que acaba de dir, però és que al final...
Els parlamentaris americans, no, que sí que cobren, eh?
Però això no dic, que no t'he sentit... No, tanquem l'administració. Mira's tu a mi, que l'ABDL que m'ha rebut a mi a l'entrar aquí a nivell 3 tindrà la culpa de que no ens volem posar d'acord de vegades perquè no se pot i de vegades perquè estem fent a ti un càlcul partidista i no ens interessa. No. Tu di-li a la gent, pues, per beneficis, vostè té aprovat el pressupost en temps i forma, perfecte, pues cobrarà el seu sou i una bonificació. No, deixarà de cobrar el seu sou. I a lo millor aquestes cosetes, pues mos les evitaven. Perquè, clar, no n'hi ha cap, no n'hi ha cap repercussió, faci el que faci els dirigents, un poder executiu. Si a tu te diguessin, no, has d'executar com a mínim el 40% de les inversions. No arribes al 40% i arribes al 35%, doncs en comptes de cobrar el 100% del sou, cobraràs el 10% menys. A lo millor és que tenim que anar-nos a fórmules d'aquestes per a posar-nos les piles, perquè per bona voluntat sembla que no.
No, i és que a més ara hi ha un agravant que sé que es notarà, i és que les coses que es podrien prorrogar amb una certa facilitat com a conseqüència de la pandèmia i com a conseqüència també de la guerra d'Ucrània, que hi va haver unes condicions especials, aquestes ara s'alleven i, per tant, no serà tan fàcil aplicar aquestes coses que no s'apliquen. Eh? Saps què t'ho vull dir? O sigui, això ara hi haurà cap problema. Que el que passava un poc en la llei Montoro, que els ajuntaments no podien reinvertir segons que, perquè no es podien endeutar, no podien fer... Vull dir, aquest gran problema ens hi trobarem, si no hi ha més eficiència amb el sistema. I en quant a la burocràcia, efectivament, com deia en David o en Lola, la burocràcia ha estat una arma que, a part de perjudicar l'excés de burocràcia a tots els ciutadans, s'autoperjudica els propis governs, perquè han generat una amalgama de burocràcia inútil per obtenir coses que ells mateixos s'han posat la corda pel coll. I això és evident. En quant al gasto general, efectivament, entre el capítol 1 i segon, o sigui, que és personal, i els gastos corrents que formen part de sí o sí del gasto, puja més del 80% i escaig. Això passa a tots els ajuntaments, eh? O sigui, no només en el Consell Insular, passa per tot. I, per tant, el que es dedica a inversions és una quantitat minsa, bastant petita. El que passa que després aquí s'ajunta les ajudes que arriben d'altres administracions, en aquest cas el Consell Insular del Govern de l'Estat, de la Comunitat Autònoma, etc., en el cas dels ajuntaments, doncs del Consell, del Govern i tal. I això arregla una mica el concepte de les subvencions. Però la veritat és que el pressupost està molt, molt lligat ja d'entrada. D'entrada ja té unes obligacions que són grosses. I la gestió de que es fa de moltes coses de les quals se té competències a vegades és bastant discutible. Aquí mateix avui surt el tema de les multes per infraccions, sol rústic, etc. Cauen i això són coses que potser estan pressupostades a un determinat nivell. I, a més, enguany, jo crec que no hi haurà cap sorpresa, però hi ha de dir, qui aprovarà el pressupost del Consell Insular? Jo no tinc cap tipus de dubte de que la consellera ex de Vox, Medrano, aquesta sí. L'aprovarà, entre sí. Altres coses, perquè no tindrà, direm, el tema estatal que l'obliga a haver de prendre una decisió i la seva supervivència com que la té garantida amb el Consell Insular, a més és única perquè no està fora del partit, no tinc cap tipus de dubte de que el Consell Insular pactarà en Medrano els pressupostos com altres coses que està pactant.
Sí, enguany en aquesta qüestió el PP governa en minoria, però no sembla que hi hagi, exacte, que no hi hagi d'haver cap última hora que faci que no s'aprovessin, que no es poguessin tirar endavant els comptes que ha presentat el Partit Popular al Consell Insular de Menorca. I a nivell balear, com ho veus? Perquè allà també sí que ja comptarà el govern balear amb el recolzament necessari dels partits polítics per tirar les seves iniciatives i els pressupostos per l'any que ve, perquè el clima polític està un poc més tocat, eh? a nivell Marga Provenç i a Mallorca Balear.
Començo o els altres?
Vinga, Antoni acaba de xerrar, eh? Vinga, va, Lola, ara tu. Ara no, Lola, que la tinc... Mira, en David.
És que això, vull dir, és com si compréssim un número de loteria, a veure si tocarà o no tocarà.
Home, enguany ens tocarà a nosaltres, segur, això no passis pena.
Eh? Bueno, vull dir que, no sé, na Marga Provenç l'altre dia pues, va fer aquell i sí, no? Vull dir, jo crec que intenten aguantar com poden. Jo crec que aquí, en aquest cas, com que estem en un moment d'eleccions a nivell nacional a la vista, pel que sembla, hi haurà aquest element de depèn del que passi a nivell nacional, jo crec que forçarà més la pressa autonòmica, encara que no ens ho sembli, perquè generaria que diguéssim un efecte d'intentar doncs, mantenir la quota de partit que hi hagi i impedir doncs, que Vox que creixi a nivell nacional, no? I llavors podríem veure. Però no ho sé, no tinc clar, perquè al final el govern balear es troba amb una pinça i en aquest cas sí que té les ordres nacionals del que ha de fer i el que no. I llavors arriba un moment amb la llengua i etcètera, clar, que minen la seva credibilitat.
El govern ha registrat al Parlament el sostre de despesa sense el recolzament necessari, tenen dues setmanes per negociar en el proper ple del 2 de desembre, tot i que ja es reconeixen per part del vicepresident del govern i d'altres veus del govern que les negociacions estan encallades, amb Vox porten una legislatura de retrets constants, de mal clima polític, i bé, aquest i sí que fa referència a en David, no? De si hi haurà un avançament electoral, després es va desmentir 24 hores després, que tot això que és un símptoma de govern estable o d'inestabilitat, com diuen els governs, els partits de l'esquerra?
Jo crec que el govern no és inestable, és la veritat. Jo crec que aquí hi ha que fer un anàlisi a fons del que és la cultura del pacte. O sigui, aquí el que passa és que, diríem, ens hem d'acostumar a que hi ha que pactar, i pactar vol dir fer concessions. I, per tant, quan hi ha, diríem, adversaris, enemics polítics, que volen dur les coses, com per exemple Vox, a uns nivells que per jo són inacceptables, tema de la llengua, etc. Perquè, clar, si ratlles de pressupostos, el normal seria que hi hagués discussió en respecte a partides pressupostàries, però no. En aquests indrets, les discussions són unes altres. Jo crec que tanta suposició a Balears com per tot hauria de fer un esforç per dir, bueno, si realment vull que Vox no tingui aquesta importància, tenc que fer sessions i tenc que aprovar algunes de les coses. I jo crec que aquest tema, ja sé que és difícil de digerir, però en el fons haurà d'anar una mica així. Perquè si no és així, ens trobarem en situacions com ara es troba en Marga Provenç, que per aprovar els pressupostos li demanen el tema del castellà no sé què, vull dir, etcètera, tonteries que en el fons van contra la línia de flotació del que enteníem a Balears com era un bon funcionament a les escoles i en la llengua, etcètera. I, per tant, amb aquest aspecte, jo crec que tots els partits han de fer sempre un esforç per intentar, els partits, vull dir, normals, els més tradicionals, per intentar ajudar a aprovar les coses a un lloc i a un altre perquè es pugui tirar endavant. Jo crec que això és un tema que està pendent i s'hauria d'activar.
Lola.
Jo estic completament d'acord amb en Toni. Vull dir, crec que tenim un problema, que és l'arma aquesta de doble filo, que és el tema de la possibilitat de prorrogar i de funcionar amb pressupostos prorrogats sense que passi pràcticament res. O així és la sensació que tens. Vull dir, ningú no nota especialment. Vull dir, els mestres continuen donant les hores de classe, els metges fent la seva feina, les infermeres també, possiblement, per una retallada de sou, en pitjors condicions laborals, amb més pressió. Però tu, el ciutadà, pràcticament no ho nota, no? I clar, això ja els hi va bé als polítics. I, per supost, el que estem parlant. Vull dir, si tant en el Consell, com en el Govern, com en els ajuntaments, el 80% del pressupost ja el t'has col·locat perquè tens el problema de que tens un personal que has de cobrir per a tots els serveis que dones, t'has de posar d'acord en la resta del 15% que podries tenir una mica de marge, com tu vols gastar. No tenim problemes que la majoria de la classe política pugui posar-se d'acord en resoldre'ls? És que no m'ho puc creure. Vull dir, possiblement el problema de l'habitatge, que és un dels més greus, no tindrà moltíssimes solucions. Tindrà un parell de solucions o tres, més millors o... Però tampoc tenim un marge tan gran com per no ser capaços de posar-nos d'acord. Ah, i això em tindries que anar. I és el que veus que no se fa. Jo també coincideixo que la cultura del pacte és realment, i que després l'estar negociant contínuament coses que no tenen res a veure, pues jo tampoc ho entenc, que és el que estem parlant, que estem discutint de si la llengua sí, la llengua no. Primer, que no és una preocupació que estigui en el carrer. És que tots els grups polítics haurien de plantar-se. Vull dir, tens un partit que està fent nosa amb una història que no és una preocupació que n'hi ha al carrer, majoritàriament, vull dir, doncs és que ni que entri en la discussió política. I no entenc per què no se fa aquesta passa, i aquesta passa s'ha de fer amb una mica de racionalitat per part dels grups polítics. Vull dir, va, anem a discutir de la dependència, anem a discutir de la gent gran que no té on posar-se, anem a discutir de les condicions que tenen els geriàtrics i anem a discutir de per què la gent jove no se pot emancipar. I deixem-nos ja de... Vull dir, qui estava... no sé, protestant, però el que estava comentant, per exemple, el tema de la llengua.
Sí, sí, a més són temes prou importants i prou bàsics d'una societat, relleu d'habitatge, relleu de dependència, relleu de recursos, relleu d'aigua, que també hi ha una partida molt important per la gestió de l'aigua. Són temes que necessiten d'una cultura de pacte perquè no hi ha dretes o esquerres. Es tracta de que és un problema de la societat. Digues, David.
No, vull dir, que jo us sento i evidentment coincideixo amb vosaltres, però aquesta cultura del pacte no existeix perquè està per sota dels càlculs electorals. Vull dir que si ara fem un símil i PSOE i Més es posen d'acord a aprovar el pressupost a nivell balear de Proens o la fulla de ruta, serien el que sigui, això a nivell nacional no li deixaran fer. I l'enemistat que hi ha entre Feijóo i Sánchez és tant que tampoc es posaran d'acord. Per tant, perquè saben que o sigui, ho haurien de fer per supervivència com a Alemanya, aquest pacte dels dos grans, però això en aquest país, en aquests moments, és impensable i no anirà. Al contrari, és a dir, és tot no intentar desmuntar-se, perquè en aquest cas, com li va passar a Podemos amb el PSOE, que al final Podemos pues, s'ha anat desinflant, li passa ara a PP amb Vox, i, evidentment, PP, si segueix a les peticions de Vox, quedarà desdibuixat, perquè la gent voldrà la marca original. I, en aquest cas, aquesta cultura del pacte, vull dir, ara mateix, sí, sí, ja no la veig fora d'aquest àrbit.
Clar, què passa als extrems,
extrems? Només una petita apreciació. O sigui, quan rell de cultura del pacte, no me referia només a nivell, diríem, a Madrid, és un altre món. O sigui, jo ja m'ho refereix ja a petit nivell, ajuntaments, ja per començar, ajuntaments, consell, vull dir, i després govern, etcètera, balear. O sigui, clar, jo no crec que ningú de Madrid li digui a l'Ajuntament de Mòdo, a Ciutadella, que si pacta el PP o a un pressupostos o amb el PSOE o amb el qui sigui, no crec que això se qüestioni, sincerament. Vull dir... O sigui, és diferent, per això.
A nivell autonòmic ja saps com miren la taca de color als partits.
Sí.
Aquest és el tema.
Sí, sí, sí.
No, és que seria repetir el mateix, perquè, òbviament, pel que parleu de la cultura del pacte, està clar que agafar un pacte a nivell estatal ahir n'hi ha molta població, el territori és més gran, és possible que tu prenguis una decisió que li va fenomenal als de Badajoz i no li va tan bé als de Santander. Però, per exemple, un pacte a nivell de Ciutadella o de Mou o d'Alaior, territoris petits, vull dir, no pot haver tanta diferència ni en l'anàlisi de les preocupacions que té la població, ni en les solucions que tu aplicaràs. Clar, és que si començarem a construir-lo en petits territoris, seria més fàcil després exportar-ho. Però jo veig que això està d'allà, que no ho veia inviable la vida, no lo veo ara, no? És que no l'hem vist mai, perquè quan van tenir la supercrisi de les hipoteques subprime famoses, ahí estava plenament justificat un govern de concentració que poguessis haver pres decisions que compartia tothom. Ningú hagués tingut la càrrega electoral, per dir-ho d'alguna manera, de tu has fet no sé què, perquè ho hem fet entre tots, però allò és que jo veig que no, nosaltres en Espanya per aquest camí sembla que no anem.
Bueno, tenim Es Mercadal, un exemple aquí a Menorca, que és un ajuntament més petit i que està funcionant bé. I bé, jo crec que si hi haguessin eleccions en aquests moments, o el que, bueno, clar, podem començar a ratllar també d'una miqueta què pot passar en el 2027, no? Però que és, si qualque cosa ha portat també els últims anys, és aquestes discussions constants de poder arribar a fer un pacte, de poder arribar a fer acords. Bé, el PP de Ciutadella, que acaba de confirmar la reelecció d'Anna Joana Mari Pons Torres per recuperar la Vegueria de Ciutadella, que va començar amb ella, després els d'Esquerres, que no es posaven d'acord, es van posar d'acord i van treure Anna Joana Mare Pons Torres del govern. Clar, què passarà amb aquesta valia,
per exemple? Estàs parlant de moviments que sembla que són el fin en si mismo. Vull dir, vale, sí, hem aconseguit la valia de Ciutadella, perfecte, en pacte o sense pacte. I després què? Clar, si tot se t'esgota en políticament estar ben posicionat, assolir unes quotes de poder, però després no les fas efectives, tampoc me sent especialment. Vull dir, hem d'anar a exemples de... Fem un pacte i serveix per alguna cosa, però un pacte...
I en el cas de Ciutadella, Tamadús, clar, no, l'esquerra no li va arrebatar sobre l'IA.
Bueno, van arribar a acord, bueno, sí.
No, me refereix a que, és que ja no havia d'haver estat l'alcaldessa.
O sigui,
ja havien d'haver posat d'acord perquè teníem majoria per estar d'acord. O sigui, el nou acord de l'esquerra va propiciar que governés un any, però no és que l'hagués pres l'Ajuntament. Sí. Ho dic perquè, clar, s'ha de matisar.
S'ha de matisar, ben que sí, gràcies, Toni. Tu creus que això afectarà, serà en les pròximes eleccions decisiu per la gent que vagi a votar a Ciutadella?
Jo crec que no. Jo crec que, anem a veure. Ciutadella, en termes generals, la llista més votada des de fa molts anys sempre ha estat la del Partit Popular. Una altra cosa és que després la suma dels partits d'esquerra hagi donat els governs. Jo veig la situació molt estable a Ciutadella. No hi veig massa diferències. No veig un sentiment anti-ajuntament, no veig en aquest moment en el seguit de govern. Es ve que es fan coses direm amb una certa lentitud o el que sigui, però bueno, això com per tot. No, la veritat és que és una incògnita. És una incògnita. En el cas de Ciutadella, clar, és de pensar que, per exemple, Vox va treure un regidor que, la mateixa que és consellera, per cert, i que el seu vot aquí no va ser suficient perquè el Partit Popular governés, i per tant, de cara a unes pròximes eleccions, el Partit Popular, Ciutadella, o treu majoria absoluta o no governa, perquè Vox, amb un pot de sort, en pot tornar a treure un, si és que és capaç de veure quina llista fa, perquè en les dificultats que té Vox, per bona sort, aquí a Ciutadella per trobar gent o a Menorca, no està en la mateixa situació que a Madrid, això és la veritat. O sigui, per tant, a Ciutadella el Partit Popular només pot optar quasi a tenir majoria absoluta. I jo en aquests moments no la veig.
No ho veus. Rallant de Vox ha presentat una proposició de llei en el Parlament Balear per a prohibir el burca i el niqab a espais públics i endurir sancions. Com ho veus tot això, tot plegat? Ja que demà tenim el dia també de l'eliminació contra la violència, ratllem un poquet també d'aquest tipus de qüestions, no? Debats entorn a la llibertat, entorn a l'ús d'esburca, però no, en aquest cas Vox ho està fent amb una postura que no és en ratllant de llibertats de les dones, sinó que ho està fent amb un altre, hem vist un parell de cartells tant a Es Mercadal com a Mó, en quina és l'Espanya, l'Europa que volen des de Vox i quina és la que no volen.
Jo crec que tothom està d'acord que això del burca no hauria d'acceptar-se, vull dir, crec que tots estem d'acord, tornem al mateix, vull dir, és aquesta una preocupació en aquest moment de la societat? És que no hauria d'haver una moció, hauria d'estar clar que això no pot ser.
Que jo a Menorca no n'he vist ni un.
Per això dic que més... Primer, el rerefons que n'hi ha davant d'aquesta... No és que jo li vulgui respectar la llibertat, no, és que no volem que vingui aquestes persones, efectivament. Un cop estan aquí...
Sí, perquè hi hauria aquí el debat de si les dones poden decidir lliurement dur-lo o no dur-lo és un, però no l'estan enfocant cap a aquesta qüestió.
Per això jo dic que jo crec que no, crec que per qüestions de seguretat, per qüestions de dignitat, i entenc que és la seva cultura... que no sé qui la imposa, accepte aquest tipus de vestimenta, estàs en un país, és com el tema de la llengua, o sigui, és venir aquí, pues si te vols adaptar a les Illes o te vols adaptar a Catalunya, pues ho faràs molt bé si aprens l'idioma, serà molt més senzill. Jo crec que s'han de donar facilitats. Pues lo mateix, si aquesta vestimenta no està acceptada en Espanya, pues no li donaria més voltes, sinó que sigui qüestió de que la multa sigui més o menys alta. L'únic que me crida l'atenció és això. O sigui, això a quina preocupació... No sé, estem generant un clima de preocupació i de problemes que realment
que no
és... Exacte, que no és real. David.
Sí, no, bueno, és que és això, vull dir que al final és generar una tensió social que no existeix i començar a que la gent es comenci a preguntar per coses que no li preocupen actualment i donar i una mica presentar-se pues, com el Partit Nacional que vol tractar aquests temes, no? Jo és que la millor solució és passar bé de passada d'aquesta moció, perquè el tema és que no incloguin, com deia en Toni, en la negociació dels pressupostos, no? Que aquí és on està la desfiguració del que és avui en dia pactar per una inversió o per una cosa, no? Vull dir, col·locar coses que no tenen res.
Efectivament, David, és que és de xiste, que és d'acudit, de xiste, el fet de que a una negociació de pressupostos, tant a Menorca, la consellera de Vox no va fer ni una sola esmena pressupostària, i a Mallorca, que sapiguem, tampoc. I dius, és absurd, que amb un tema de pressupostos no ratlles de so i ratlles d'esburca. Vull dir, per favor,
Clar, però llavors tenim dies com el de l'eliminació de la violència contra la dona i ens fem moltes preguntes, no? Els governs prenen mesures fermes, les lleis que tenim són eficaces, tenim una societat sense estereotips, sense desigualtat social, sense discriminació. Al final són coses, com bé deies, que no haurien d'estar, que no haurien de preocupar, però que també generen un impacte a la societat i després a nivell social hi ha moltes coses que la societat encara no pot ser que no aturin de créixer les dones que moren en mans de les seves parelles o exparelles i que no s'erradiquin aquestes xacres socials com les que demà tornarem a sortir al carrer per dir prou.
Clar, el problema és que en aquí dius prou. El problema és d'aquí, dius, però... Clar. Vull dir, és que a vegades també dones impressió de que la culpa la té un govern, de que hi hagi, diríem, cap problema. I no és així. Això també és molt mal de fer controlar, diríem, aquesta situació, perquè és una situació cultural i una situació que afecta en aquest determinat elements masclistes que entenen que la dona és una propietat per ells i per tant, és molt mal de fer. Això és ben igual que quan tu te'n vas, vosaltres que teniu el lots i heu anat a l'escola i a les reunions de pares els hi claven un sermó masquins en els pares que van allà a les reunions que són els consensiats i els que no estan consensiats, que no hi van, se'n van de roseta. Saps què t'ho vull dir? O sigui, això és igual, es va? O sigui, tu pots dir el que vulguis, però... els afectats, aquesta gent, direm, és una gent que és inconscient davant d'aquest tema, vull dir, aplica la violència perquè sí, és clar. No sé si m'ho entès, ja... com volia anar.
Sí.
Vinga, darrer minutet per en David i després no l'Ola.
No, vull dir, jo crec que és un tema d'educació, al final, de societat, no? I al final s'entén. El tema és que les noves generacions toquin aquest tema i el tinguin ben clar. Abans passava desapercebut, quan van estudiar tots aquests temes no estaven per enlloc, que diguéssim, com ara ho estan. L'altre tema és que ara, doncs, evidentment, hi ha altres distorsions, com tot el tema del paper que juguen les xarxes socials, l'accés al porno, etcètera, l'obligació de la dona, no? I tots aquests elements que estan embrutant, que diguéssim, aquesta feina que s'estava fent, no?, de reeducació de la societat, que al final és el que s'ha de fer i és l'única garantia que això, doncs, en el futur, doncs, no passi.
I afegeix una doble via, crec que l'educació clau i també el tenir una xarxa de recursos que siguin accessibles, que les dones puguin arribar i que puguin tenir la seva independència, perquè moltes vegades les situacions de violència estan molt vinculades a la vulnerabilitat i estan vinculades a la pobresa, que les dones la pateixen fins i tot treballant més que els homes. Vull dir, això són les coses que s'han d'intentar reconduir, que una dona pugui estar tranquil·la, cuidar els seus fills, tenir la seva independència sense necessitat d'estar sotmesa a un home. I això jo crec que sí que és un compte pendent de tenir cada volta més recursos que siguin més accessibles, més explicats i que es mantinguin en el temps. Que els programes que se'n fan per a acabar en aquestes desigualtats no de cop i volta desapareguin perquè li posen la prioritat a fer teatre en, jo que sé, en el col·lectivo de les cabres montesas, que a lo millor no té sentit, però que a vegades te veus polítiques que dius, sí, muy interesante, però a lo millor no és prioritari.
I de moltíssimes gràcies a tots tres. Toni, una cosa més a afegir? Tres paraules.
No. A més, he xerrat molt avui,
I naltros ben agraïts. Una abraçada. Està, clar que sí. Moltes gràcies, David. Forta abraçada.
A vosaltres.
Adéu, Toni. Una altra per tu.
Adéu.
I una altra a Lola, que ara li farem quan tanquem el micròfon. Anem a res, una petita pausa, i ara us direm on hem anar avui. Que vespre,
Seguiu amb naltros. Ara tornem.
IB3 Ràdio és informació. La informació poliesportiva a Esports 3.
Poden presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món
i la tercera millor portera.
Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella. Mariona
Caldente. No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara hem conscienciat la gent que era important fer qualsevol cosa, per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol. El dia Menorca. Fet a casa.
Sempre endavant, sempre per bon camí. El nostre cor és gran i menorquí. És la veïnanta, la nostra samarreta.
Bueno, a Lola encara no li fem s'abraçada perquè mos ha de dir avui on anirem, perquè avui tenim un superpla, o no, Lola?
Sí.
O bam, explica'ns.
Bé, a tots els aficionats al bàsquet o a l'esport o gent que tingui curiositat, pues avui l'Estia Menorca obre les portes del seu entrenament. Sempre és una experiència que la gent que hi ve la valora molt positivament i com que aquest és un mes que la competició ha fet que no es jugui cap partit a casa, és una oportunitat molt bona per a reconnectar amb l'afició amb l'equip, i convidem a tothom a que vingui a partir de les 7, si vol veure com treballa en el dia a dia, l'Estia Menorca.
Idò, a les 7 allà, no, Pere?
Bon pla, i tant.
Quedem un poquet antes, anem entrant, agafant un bon lloc i gaudir d'un entrenament amb portes obertes a l'Estia Menorca.
Sí, és gratis, és gratis.
A més, és gratis, digues, això, sí, digues, digues, que sí, no s'ha de, no s'ha de pagar res, que tu només has d'entrar per sa porta i ja està, i trobareu...
I portar bufanda, samarreta,
bueno, sí,
per
fer molt de... S'ha de fer molt de renou,
per animar l'entrenament, sí, clar que sí.
Un bon entrenament, una bona animació. Bé, jo ja tanco el micròfon, que avui ja també hem xerrat prou, no? Demà tornem?
Demà tornem a les 12, com sempre.
Sí, jo sí. També, tu també? Sí, jo, en Jordi deixo... també? Sí, sí, tornem, va, tots? Vinga, va, no, Lola, no cal que vengui demà.
Si vol, que vingui.
I valtros oients també, us esperam aquí a les 12.
I una moto reservada pels dos en algun poble de mar. I no em cal saber-ne el nom, només digue'm que mors per cremar-ho tot.
Que tingueu un feliç dilluns, família, demà aquí. Més el dia Menorca vos desitja... Bon dilluns.
Està que anaves a dir bon Nadal.
Bon Nadal, també.
Queda't així, queda't aquí, amb mi, tan lluny de tot i tan a prop d'on vull morir. Queda't així, queda't aquí, amb mi, tan lluny de tot i tan a prop d'on vull morir. La gent que ara ens parla i no entenc ni una paraula i ens conviden i riem. I la nit es va fonent i de fons una cançó ens proposa deixar-nos portar per la calor del sol i un cop amb gust de sal.